A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hem travessat l'any i no sabem ni on ens havíem... ni on ens havíem quedat. Bon any.
Bon any.
Estàs igual que l'any passat,
ja, eh? Ja fa un mes del bon any, eh?
Home, ja ho sé, ja. Ja ho sé. Però és que no ens havíem vist.
No, bueno, sí, l'últim d'aquest programa, l'última vegada va ser el mes de juny. Juny. I després, si vaig venir al setembre a parlar del llibre de toponímia...
Sí, no, i a l'octubre també, jo diria que més d'un cop, eh? Estàs segur?
Segur, segur. Sí, home, vaig venir a parlar del llibre i prou, no... El programa no s'havia reemprès, no? Des de la tardor, no?
No? Doncs imagina't tu.
Però és que a Sitges hi ha tantes coses importants que...
O si vols, a Sitges hi ha tantes coses...
Ah, bueno, tantes coses...
Hi ha tant de tot,
Sí, que entre escolten. Cometes, importants.
Importants.
Doncs... Totes són importants segons, totes, per, segons per qui, no?
Però ara que n'hi ha moltes, sí, eh? Hi ha una veritable eclosió de... d'activitat, eh? Per tant, on ens havíem quedat?
Sí, ens havíem quedat al carrer... Els carrers de lo que en diuen la plana est,
allò
entre,
que...
Sí, entre l'avinguda Sofia i la carretera de Ribes, que anaven dient noms de persones, que per cert ja s'estan acabant, vull dir, després de parlar d'això, ja em sembla que ven les de Cal Antoniet, i bueno, però... i després vindran les que vinguin.
És el que anava a dir, perquè tot el que s'està urbanitzant ara i tot això, ja hi ha noms per tots aquests carrers?
No, no n'hi ha cap.
Escolta'm, doncs allà surten carrers grans, eh?
Sí, sí, en surten molts de carrers, però clar, ja em sembla que encara està la cosa bastant a la higuera. Aigüera.
No, en teniu de llista, però, de candidats, eh?
Home, llista, sí. Ara, el dia que toqui, s'haurem de convocar la comissió de toponímia i votar, perquè almenys jo no m'atreveixo a donar nom amb un i negar-lo amb un altre. Em poden esperar un dia amb una cantonada ja fosca.
La llista és llarga, per això. És a dir, teniu noms per...
Sí,
per...
sí, pues, sí, potser 10, dir, 10 o 12 no, persones.
Noms a la reserva n'hi ha, eh? És
10 o 12 persones, i a part d'això suposo que encara se'n podrien buscar més. La història de Sitges és molt fecunda i dona per més gent.
Mhm. Uh-huh. No, ho dic perquè per tots aquells que ara contemplen aquesta nova urbanització i quan hi hagin els carrers i, òbviament, se'ls hi haurà de donar un nom, que Sitges és una d'aquelles poblacions que té una normativa específica des de fa pocs anys, que no és molts, sinó en època ja de la regidora Àngels Parés, em sembla que va ser això, en què hi ha una comissió que és la que decideix quin és el nostre nomenclàtor. És a dir, que això no va tant com poseu un nom d'aquell, el nom de l'altre, i no sé què, sí, carrer de la lluna, carrer de la poma.
I cal dir que l'Ajuntament respecta molt la comissió.
Cert.
Que qualsevol cosa, abans de dir, preguntarem a la comissió.
Cert.
I la comissió, si més no, la comissió, la gent pensa, són gent que ha de buscar noms pels carrers. Sí i no. Vull dir, la comissió preferiria que els noms els suggerissin la gent. El que passa és que la comissió està perquè no surtin noms que no toquen.
És que suposo que aquí és el motiu de moltes vegades de conflicte.
Exacte.
Els noms que no toquen vol dir aquells que no formen part dels criteris que creu la comissió que s'han de seguir, per donar nom a un carrer, eh?
Sí, que són criteris que no són
específics,
no són
de Sitges,
no són de la comissió, vull dir, són pràcticament de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Comissió de Toponímia, que estableix una sèrie, una gradació, no?
Uh-huh.
En primer lloc, noms del poble; en segon lloc, noms de la comarca; en segon, tercer lloc, noms de Catalunya; en quart lloc, noms d'Espanya. I així anar augmentant el cercle. Si n'hi han de més a prop, no em posis de més lluny.
D'acord. Ho posem ara, vaja, gairebé diríem que ho posem en safata. Perquè és lògic, perquè l'actualitat més recent ha vingut així. No és absolutament recent, però és recent. 20 de novembre, mor Josep Manuel Soler.
Sí, sí, és una persona que s'ho mereix.
Primera consideració, la que ens havia dit sempre l'Ignasi. Cal, encara que aquí dongui la sensació, o puguem entendre la majoria de mortals, que no caldria, però cal, sí, ens havies dit tu, que deixem passar 5 anys, era això?
Sí.
Perquè el temps ajuda...
Sí, no, és a dir, en aquest cas no hi ha cap dubte, però... Si
no hi és, eh?
Sí, no, no hi ha cap dubte.
Però...
Vull dir,
Però
si saltéssim la norma, en un altre cas, amb pressions, ens dirien, escolta, aquest s'ho mereix, i podrien considerar que no s'ho mereix. I per tant, deixar passar 5 anys i esperar a veure si les coses se senten, ha passat l'emoció, sobretot quan, això passa quan hi ha morts violentes o morts de gent jove.
D'acord, morts traumàtiques que generen un impacte social molt gran, no?
Llavors la gent, clar, escolta, s'hauria de dedicar a un carrer. Bueno, esperem, potser al cap de 5 anys ja no se'n recorda ningú d'aquella persona, no?
D'acord.
En el cas d'en Josep Soler això no passarà. Evidentment, per tant, d'aquí 5 anys se li podrà donar amb tota tranquil·litat el nom, no?
I per evitar... És a dir, que amb tota probabilitat en Josep Manuel Soler i Soler tindrà un carrer.
Si encara hi ha carrers.
Si encara hi ha carrers. La pregunta seria, i no sé si és menor o no, però això també la comissió segurament hi té un criteri. N'hauríem de dir carrer Josep Manuel Soler i Soler o carrer d'en Josep de l'Eco?
Home... Jo, ara tothom coneix el Josep de l'Eco, però d'aquí 20 anys algú sabrà qui és el Josep de l'Eco.
T'ho pregunto, eh?
Clar, no, jo a mi se m'ocorre això, no? Si poses el senyor Josep Manuel Soler i Soler, la gent dirà, ah, i aquest qui és? Anirà a buscar un diccionari on sigui i trobaran qui és, no? En canvi, el Josep de l'Eco, per començar, de Josep de l'Eco n'hi ha hagut 3. L'avi, el pare i el Josep Soler, no? De manera que, clar, quin del papito del,
sí,
de l'Eco...
Quin dels tres?
El papito de l'Eco, el pare també era el Josep de l'Eco, o el papito de l'Eco, no? Per tant, seria millor, no? Vull dir...
És a dir, seria millor respectar el nom
el
original,
nom
complet, eh? No el renom, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, no posar el renom, sinó posar el nom. I si calgués, que em sembla que no cal posar-ho el renom com a apèndix, no? Josep Soler i Soler, Josep de l'Eco. Però vaja, em sembla també molt, molt llarg i complicat.
No hi ha massa carrers amb renom aquí a Sitges? N'havien comentat un que no t'agradava, exacte, comentat un que no t'agradava massa, que era el de Pepe del Garraf.
Exacte, n'hi ha aquest horrible, Pepe del Garraf, que malgrat els intents que he fet no han aconseguit que el canviessin.
Que quedi clar, matiso, perquè si no ell li costarà fer-ho, ja ho he dit, no té res a veure amb la persona, eh?
Té
a veure, quan diu és horrible que un carrer es denomini partint d'aquest criteri.
La gent pregunta, això de Pepe del Garraf, qui és? Quan aquest senyor tenia un nom, no? Josep Ramos, em sembla que es deia, no? I per tant, home, posa el nom, i Pepe del Garraf sembla una mica que te'n fotis. No? Per tant...
Per això dius que els renoms no acostumen a ser...
No. Potser n'hi hauria algun que no se m'ocorre, algun que sí, que...
És a dir, serviria, suposo, o que seria molt més explicable o raonat, en el cas que poguéssim identificar a una única persona, amb un renom.
Sí,
és a dir,
sí,
si el cas d'en Josep de l'Eco fos un Josep de l'Eco...
Exacte.
Aleshores seria
potser
més justificable
encara,
això, no?
Sí, però... Però així i tot, no ho sé, vull dir...
Com algun artista pot haver passat a la història per un renom, per exemple.
Sí, clar.
I aleshores...
Home, caramba, el Greco. El Greco es deia Domenico Teotocopoulos, no? Però tothom el coneix pel Greco. Bueno, el coneixen per Domenico Teotocopoulos com el Greco. Però si dius el Greco, tothom sap qui és. I no hi ha dubte. I a més és un renom de categoria nobiliari. Això del Greco és important, no? Per tant, en el Greco no hi ha cap problema, però són raríssimes les persones que poden fer passar el renom per sobre del nom, no?
Ah, ara ens havíem quedat. Fet aquesta
doncs
consideració
carrers,
sobre els nous carrers que s'obriran ben aviat.
Els carrers de l'est, de la plana est, no?
Si senten sirenes, són sirenes que van... I ara ens ho diuen textualment, Més que res, faig ja el parèntesi, perquè és una qüestió d'aquelles que segurament els veïns els hi haurà. Exacte, a la zona de... Ara ho diem exactament, s'està sufocant. És un petit foc en una zona d'arbreda i de matolls, al carrer Vidal i Barraquer, cantonada Rita Benaprés. En aquesta zona hi ha hagut on hi ha un petit jardí, hi ha uns garrofers, doncs en aquella zona s'està sufocant, per les fotografies que veiem, però si senten sirenes.
I això ho tens a través del telèfon?
Això ho tenim, clar.
Escolta.
El món ha canviat, Montaner. El món ha canviat, per això ara ho
ja
podem dir,
un mòbil que no el faig servir.
Veus? Doncs, ho torno a repetir, Vidal i Barraquer, cantonada Rita Benaprés, en aquesta zona on hi ha una arbreda i uns matolls, hi ha hagut... Ja està, eh? Quatre xipresos. Ah, xiprés.
Han cremat quatre xiprés.
No, però han cremat tots o no? És, pel que veig a les fotos, és a la... D'acord. Els bombers ara han arribat, però vaja, una mica torrats els xipresos, però per les fotos no es veu allò una cosa molt, molt exagerada, eh? Bé, doncs, ja està. Tornem a fer...
Ja fa pocs dies va sortir la Ribes per un incendi a les Roquetes.
Sí, i ara, sí, per un home que va morir amb un...
Si sortirà Sitges.
No,
home,
ja
no,
està.
Sitges no està per aquestes coses.
Perquè vegis la tecnologia.
Està per exposicions casa. Jo la tecnologia em sembla molt bé. Però tinc dos principis. Primer, que no faig... No entro en una tecnologia si no la necessito. Quan un dia, escolta, si tingués això...
Qui et diu,
si
que no
tingués això...
Qui et diu que no la necessites?
Tu deixa't estar. Si tingués això, m'hauria anat a la mar de bé. Aquell dia, bueno, potser val la pena. I la segona, que tinc un pànic horrible... qualsevol tecnologia nova que et demana passar-te una, dues, tres, quatre hores intentant tocar tecles a veure què passa, com es fa servir, com ha d'anar, i això no em va, i a veure si pregunto amb aquell que hi ha... Això a mi em posa frenètic.
Jo crec que és més aquesta raó que no l'anterior.
Sí, potser les dues.
Probablement. Però aleshores amb el llibre com t'ho vas fer? Perquè mira si et va ajudar la tecnologia per fer la versió corregida i augmentada.
Sí, perquè vaig notar que necessitava... Clar,
però també et deuries trobar més d'un problema.
Tu t'imagines que és escriure un llibre amb una màquina? Em sembla que ja ho he explicat alguna vegada.
No, és que quan ens vas dir màquina d'escriure i fitxes...
Sí, ja ho he explicat alguna vegada. La primera versió era escrivint a màquina i quan hi ha la versió definitiva, no? I quan resulta que t'equivocaves perquè havies d'intercalar una cosa, retallar la pàgina, enganxar un paperet al mig i al final de tot, quan ja estava tot un puzzle, un trencaclosques d'això, llavors fotocopiar-ho tot i llavors semblava que quedava bé, però la feina era horrible.
Amb el típex líquid i amb el típex dels papers i vinga allà, tot això és història ja.
Exacte, Ignasi. Sí, llavors clar, hi ha un moment que dius, bueno, aquí sí, aquí m'he de ficar.
Ara tornarem a tancar el parèntesi, que l'Ignasi ve sempre amb les notes escrites a mà.
Sí.
Que això sí que és cert, i ho podem dir, i em sembla que ho podrem dir d'aquí 10 anys o 15, els experts diuen que escriure a mà fa anar el coco.
Desenrotlla el cervell, home.
Fa anar el coco.
Estic molt content, doncs.
Que des de petits està només estrictament amb un teclat i escriure amb un teclat, que hi ha, diguem-ne, facultats del cervell que l'escriptura manuscrita desperta, com el dibuix, com qualsevol altra, diguem-ne, feina manual que precisa...
Haver de fer servir la mà, suposo que necessita connexions amb el cervell, doncs... el cervell les fa servir, i si no les fa servir, acabes només amb les connexions dels dos dits.
Ara m'ha vingut perquè vens amb aquests... Vaja, si veiessin els papers de les notes de l'Ignasi, no hi ha qui s'entengui aquí, i que sí que és cert, eh? Però s'entén ell que ja...
És una
ja
mena d'esquema amb quatre paraules, i això em recorda allò, i això em recorda
ja està.
Ja em serveix.
Vinga, estàvem a la Plana Est.
Estàvem a la Plana Est, i si no m'equivoco, estàvem en el carrer de Joaquim Folch i Torres, il·lustre germà del més conegut de tothom, Josep Maria Folch i Torres, que va ser l'ànima del Patufet, almenys el que cada setmana publicava les memòries viscudes i després va publicar una sèrie de novel·les. Jo vaig aprendre català
en allò de les pàgines viscudes,
jo vaig aprendre català llegint a Folch i Torres, llegint el Patufet. A casa teníem el Patufet, em sembla que complert o quasi bé complert amb el Folch i Torres.
Una manera... família de gent molt influent, sí, en la cultura.
Sí. Bueno, doncs aquest no era en Josep Maria, era en Joaquim, que era important en un altre aspecte. Era important en el sentit... Era museòleg, tractava amb art, I el motiu pel qual té un carrer de Sitges i té, a més, el títol de fill adoptiu és perquè es va treballar enormement quan en Santiago Rusiñol va deixar el Cau Ferrat a Sitges, que l'havia fet tota una sèrie de tràmits, suposo que a part dels tràmits burocràtics calia, per fer els tràmits, fer un catàleg de les obres que hi havia en el museu, etc, etc, i ell s'hi va dedicar amb tota la intenció, de manera que suposo que en aquell temps l'Ajuntament de Sitges tampoc no tenia gaires tècnics en qüestions d'art i va facilitar moltíssim el pas, no? Mm-hmm. Per això, doncs, l'Ajuntament de Sitges el va declarar fill adoptiu poc abans de la Guerra Civil. No li van acabar de donar el títol.
Va ser aquell famós títol honorífic que va quedar penjat, eh?
Exacte. I l'home, doncs, va arribar a la Guerra Civil i, evidentment, després qui s'atrevia a donar o ressuscitar un títol amb una persona que era catalanista i que era molt mal vist pel règim, no? A part d'això, doncs, la seva relació amb Sitges també és perquè a Sitges hi tenia casa. No sé si... Bueno, no, suposo que vivia a Barcelona, però tenia casa, una casa no... un piset llogat, una casa robusta, la que hi ha a la cantonada del Vall amb el carrer de la Davallada. Mm-hmm.
Precisament la casa on hi ha la pedra que diu...
La Vall.
La Vall.
Mal dit.
Torni-ho de vegades.
No sé quanta gent m'ha vingut a veure i m'ha dit, escolta, aquell rètol que hi ha allà de rajoles que ha posat l'Ajuntament fa poc, que diu el Vall, vols dir que no és una falta de gramàtica? I els he hagut d'explicar que no, però vaja, bueno, pues el senyor Joaquim Folquí Torres, tot i ser catalanista d'aixòs, no ho tenia prou clar.
Escolta'm, aleshores quan diem allò de la vall del riu Vermell...
Sí, aquesta és una vall.
Aquesta és una vall, eh?
Sí, les valls són femenines. A la muntanya.
Són a la muntanya.
A la muntanya hi ha valls, una vall. En canvi, hi ha una altra cosa que s'assembla amb una vall de la muntanya, que és un fossat al voltant d'una muralla.
Que és el cas que ens ocupa aquí.
Que és el cas d'aquí, que no són la vall, sinó el vall. Vall.
El fossat proper a la muralla.
Exacte.
El vall.
I aquest és el cas del Vall de Sitges.
D'acord. No? Per això no és la vall, perquè no és una vall de la muntanya, sí, sinó que és un altre vall associat a això que dèiem, sí, a les muralles associat,
sí,
a la...
Sí, sí, no? Són el vall.
D'acord. Doncs allà hi havia la casa, hi ha la casa que havia estat d'en Folquí Torres.
Actualment està habitada, em sembla que hi viuen de manera permanent, però clar, amb una altra persona, o s'ho duria a vendre, o els hereus, això no sé exactament. I va intentar fer una mica com va fer l'Utrillo, anar agafant portes i imatges...
Certa recreació històrica, eh?
Sí, traslladar les portes monumentals d'un lloc que ho llançaven o s'ho venien, i almenys externament té aspecte, doncs, de casa antiga. Mm-hmm. Que no,
aquell punt d'historicista que es portava tant en aquella,
sí,
en aquella època.
Evidentment, evidentment no ho és. No? Bueno, per tots aquests motius, fa ja uns quants anys, la Comissió de Toponímia li va dedicar un carrer. Mm-hmm. I posteriorment, això ja, aquesta memòria actual ja, posteriorment es va descobrir que el pobre Folquí Torres, el títol de fill adoptiu, se li havia quedat congelat i es va rehabilitar, es va
restituir, no?
Sí, se li va confirmar, vaja, amb un acord del ple, em sembla que era el ple actual.
Ja, sí, ara us ho direm. Això fou el 18 de març del 2011.
I ara l'actual.
Joaquim Folquí Torres, fill adoptiu de Sitges a títol pòstum. Sí. A partir d'una petició del Consell de Cultura, promoguda pel grup d'estudis sitgetans i el Consorci del Patrimoni, l'Ajuntament va restituir el títol de fill adoptiu al qui fou director general dels Museus de Barcelona entre 1920 i el 1939. 5 dies abans de la Guerra Civil, això és el que escrivíem en el nostre web quan varen penjar l'àudio d'aquesta sessió a l'Ajuntament de Sitges, 5 dies abans de la Guerra Civil, l'Ajuntament de Sitges atorgà la distinció a Folquí Torres amb motiu d'haver estat peça clau en l'obertura del Cau Ferrat com a museu públic. L'adveniment del conflicte aturà el procés i, el 18 de març del 2011, l'alcalde, aleshores Jordi Baget i un dels nebots de Folqui Torres varen recordar la importància d'aquest acte que va resoldre un greuge històric, el que tenia la vila de Sitges amb Joaquim Folqui Torres.
Sí, em sembla que hi ha un puntet no del tot exacte, que no és que s'aturés la concessió. La concessió es va arribar a fer abans de la guerra.
Entesos.
El que passa que no se li va donar, diguem-ne, el pergamí o el que fos...
No se li va atorgar el document.
Exacte. Em sembla que la cosa era aquesta.
D'acord. És a dir, la signatura de la concessió sí que estava feta.
Va estar aprovada, però no...
Però l'acte públic mai es va realitzar. Eh?
Exacte. Em sembla que la cosa era aquesta.
Ah, doncs Joaquim Folqui Torres té carrer a la Plana Est.
Sí, senyor. Una altra. Un carrer dedicat a Joan Martínez Sardà. Que clar, no s'ha de confondre amb el que va ser alcalde de Sitges, que no es deia Joan, es deia no sé com. Antonio Martínez, sí?
Va bé vostè, va bé. Va bé per sortir d'aquí amb el cap ben alt. Antoni Martínez Sardà.
Bueno, la meva memòria ja flaqueja, però de tant en tant l'encerto.
Que aguantes bé per l'edat, aguantes bé la memòria. Home,
sí, això sí,
això sí.
Bueno, el senyor Joan Martínez Sardà era un mèdic pneumòleg, els pulmons, cuidava els pulmons, que treballava a l'Hospital Clínic. Va néixer l'any 18, va morir l'any 2000, i, en fi, és una d'aquelles persones que, encara que no sé com dir-ho, que
no tingués una notorietat pública.
Exacte, que no tothom els conec, que els coneixi, doncs que era una persona que moltíssima gent va insistir que se li havia de donar un carrer, perquè tenia un esperit sitgetà enorme. Quan la gent anava a Barcelona i ell anava a la seva consulta, no els hi cobrava res, a més els atenia perfectament, de manera que, com a resultat d'això, hi ha moltíssima gent agraïda que va demanar això, no? És un d'aquests casos de clamor popular.
Sí, i suposo que bonics de tramitar,
Ja, sí.
Quan
sí,
es tracta estrictament d'una persona que no per la notorietat pública, sinó per aquesta forma d'actuar en el seu àmbit privat, no?
Únics de tramitar i complicats de raonar, m'explico.
Està clar.
Perquè notícies d'ell no hi havia manera. Al final vam haver de parlar amb la viuda i ens va donar unes quantes dades històriques, perquè, clar, l'única cosa no era un gran fet que va fer, ni un monument que va inaugurar, ni simplement que era bona persona i que tenia la gent.
Perquè, és clar, del seu germà sí que hi ha molta documentació, és obvi.
Sí, clar.
Havent estat alcalde de Sitges, hem dit Antoni, però tothom, allò, un José Antonio.
Sí, Sardà, sí.
Doncs, d'aquí sí que hi ha molta informació per poder donar, no? Però, en canvi, del germà...
Sí. En canvi, no, vull dir, no, jo no sé si vivia a Barcelona, poder sí, sembla que sí. Per això era, clar, bueno, però de totes maneres, doncs, en aquests casos dona gust dedicar un carrer.
Ei, que els veïns de la Plana Est no es queixaran, eh? No. Aquí hi ha noms importants, en els carrers.
Tots aquests noms estan molt bé perquè els vam triar nosaltres. Els va triar la comissió d'això, no?
No. Ja.
I a més va ser de tacada, van ser 10 o 12 noms tots de cop, tots...
Com hauran de ser per la que
com els altres,
eh?
Vull dir, clar, com els cares preparen.
D'acord, doncs Joan Martínez Sardà.
Sí, senyor. Un altre senyor, el Francesc Carcolsa. Carcolsa, que aquest potser sí que ja l'han sentit més gent, encara que tampoc no és del nostre temps, que era el fondista que va tenir al carrer de les Parellades la fonda Subur i que després va obrir l'hotel Subur al carrer de Sant Gaudenci. No? Aquest senyor Francesc Carcolsa és natural d'Arsègol, que és un poble que hi ha a prop de Puigcerdà.
On fan la trobada d'acordeonistes.
Sí, sí, sí. I va néixer l'any 1864. No sé com va venir per aquí. Era una persona molt activa, molt es ficava en tot, tenia iniciatives i coses d'aquestes. No sé com va venir per a Sitges i va decidir obrir una fonda, la fonda d'en Carcolsa, en el carrer de les Parellades, més o menys pel carrer allà davant del carrer de Sant Pau. Amb el pas del temps va tenir molt èxit, perquè era una persona que tenia molt bé la gent i donava xerrava, converses i coses d'aquestes així. Va tenir molt èxit i va decidir ampliar el negoci. Llavors, en el carrer de Sant Gaudenci, un senyor que es deia Burgades, conegut pel Tigre, que era... que era l'amo del fundat, del fundac, ho dic malament, jo. Ara ho diu tothom malament i jo m'hi he afegit, fundac, això del fundat que té més, s'entén, això del fundat perquè és fondo, doncs no era, era el fundac, que és un nom que jo m'he trencat el coco.
I no n'has trobat la...
No, això. En el llibre aquest que corre por ahí he explicat alguna teoria, però no us la cregueu gaire. Mm. Em sembla que al final ja ho dic, que només són teories. Bueno, el fundac.
El llibre que corre por ahí és el que es va presentar.
Aquest senyor es veu que avui ha volgut obrir un hotel i va dir al carrer de Sant Gaudenci, més o menys, on ara hi ha... el supermercat.
Sí.
Supermercat, doncs allà va aixecar un edifici per hotel, però no s'hi va dedicar mai, vull dir, no va arribar a obrir-lo, potser perquè ell no hi entenia o per lo que fos, i aleshores el Caracol C va traslladar
la fonda
allà. Entre el carrer Parellades i el carrer de Sant Gaudenci va tenir com a clients il·lustres, en Rossinyol, tota la tribu que l'acompanyava i de tant en tant, i en fi...
I vinga, Xató.
Sí, i el Xató.
I el Xató.
Allà, segons diu, va passar allò del Xató.
No, deien que havia passat el Retiro, allò del Xató.
No.
Em sembla que la nota de l'Eco diu que era un sopar al Retiro.
No, l'Eco no en diu res.
Sí.
No...
Aquella història del xató del castell, que quan ho van veure van dir ser un xató,
ja explicat, però
això va passar al Retiro.
Aquestes
no?
Coses són bones a explicar, les torno a explicar actualment. L'Eco només diu que en l'any tal, 1800 no sé què, en el dia tal de tal, es va fer en el Retiro celebrar el carnaval con el indispensable xató. I això... era la primera, sí. Noció, la primera vegada
notació,
que apareixia per escrit, sí. La paraula xató.
Fins que vas venir tu i aleshores vas trobar en el diari El Sol de Barcelona.
No,
que era?
No, trobar jo, no. Jo vaig fer la teoria que allò era impossible perquè la paraula xató era una paraula medieval, quasi bé, no? I per tant estava convençut, però no tenia constància documental.
Fins
però
que va sortir el diari de Vilanova.
A Vilanova van trobar
ara. Sí.
En El Sol de Barcelona van trobar una referència, un corresponsal de Vilanova va enviar al Sol una referència a un xató
anterior a la notació de l'Eco.
Això era a meitat del segle XIX.
Exacte.
Per tant, allò de que es va inventar Sitges cap a 1890 i tants no és veritat.
D'acord.
Ara bé, la història de...
Ho dius allò com si fossis un punt de satisfacció.
Home, després de fer una teoria, haver-me atacat per tot arreu...
Sí que és veritat que em van atacar molt.
Molt educadament,
Sí,
vull dir,
sí.
La gent és molt bona.
No.
Molt educadament atacar-me.
I vostè va amb una armadura...
Que digués això i que menysprés Sitges i que deixés de banda un personatge, perquè això, la història aquesta del Xató la va fer el pare d'en Ramon Planes, com es deia, el que va ser alcalde de Sitges, vull dir, el pare d'en Ramon Planes, en Tribulacions, en el Tribulacions era el d'això.
Bueno, el pare de Ramon Planes.
El pare d'en Ramon Planes ho va dir i per tant...
Bartomeu Planes era?
Bartomeu, sí, em sembla que sí.
T'ha afinat vostè avui? Escolta'm, Bartomeu Planes i Robert era?
No, Planes...
No, Izabal era Ramon Planes i Izabal, era el fill, això sí.
El Planes...
Deixem un Bartomeu Planes.
Sí.
I Robert, no? Bartomeu Planes i Robert, que va ser alcalde de Sitges, el seu fill Ramon Planes i Izabal.
Estem un embolic, és igual. Que això ho havia dit el pare d'en Ramon Planes, que ell estava
a l'hotel Subur
el dia que ho va passar i per tant jo atacava el pare d'en Ramon Planes.
D'acord.
Bueno, total.
Que el pare de Ramon Planes havia estat testimoni d'aquella anècdota del xató.
El que havia dit el pare d'en Ramon Planes, que no té res a veure amb l'Eco, que l'Eco només diu que hi va haver un banquet, era que un dia hi havia en Rossinyol, en Planes, que era molt amic d'en Rossinyol, el pare d'en Planes, que era molt amic d'en Rossinyol, i una sèrie de gent, i van portar, en Carcolça, va portar una plata de xató enorme, i li van preguntar, perquè aquella gent no hi entenia, i això què és? I va dir, això és xató. I llavors, diuen que en Rossinyol va dir, és veritat, això sembla en xató, un castell.
Diu que diuen que en Rossinyol va dir.
De totes maneres, em crec el que va dir el pare d'en Ramon Planes i m'imagino que la cosa va passar. És a dir, que el Rossinyol, que era...
Vaja, que beneeixes aquesta versió.
El Rossinyol, que era un graciós, va dir, home, això sembla aixar tu, no? Ara, voler treure d'aquí que en Rossinyol va inventar la paraula xató, no m'ho crec. I s'ha demostrat que no és veritat, no? De manera que aquesta...
Ara, que aquesta versió apòcrifa la compres, eh? Aquesta versió apòcrifa de vinga, un xató i aquesta història de Bartomeu Planes a partir de...
Sí, jo me la crec, te la creus, eh? Sí, però com una gracieta d'en Rossinyol. Sí, no, home, mira, el Josep de l'Eco, el que dèiem fa poc, doncs m'ho va afirmar rotundament. Diu, a mi m'ho va dir amb tota seguretat el pare d'en Ramon Planes. Em va dir, jo hi era com va passar això. I costa molt...
No
costa
es pot
molt
dubtar.
Costa molt de no creure-s'ho, no? Ara,
fins i tot Sant Ignasi Muntaner costa de no creure-s'ho.
Ara bé, totes les deduccions que en aquell moment es va inventar el nom de xató, aquestes ja no.
Però aquesta sí, eh? L'anècdota,
exactament. L'anècdota me la crec.
Tot això venia en relació carrer...
Carcolze.
Carrer.
I tot això va passar al carrer de Sant Gaudenci, a l'hotel Subur que va fer en Carcolze.
Doncs hem quedat, i ens hem quedat en el carrer de Francesc Carcolze.
Sí.
L'home de la fonda...
El dia que seguirem parlant d'en Carcolze.
Del que cosa, perquè ens hem quedat a la Plana Est, encara. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins la propera.